Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Dos homes sense llar han estat trobats morts en les últimes hores a Barcelona, coincidint amb l'onada de fred. Sense entrar en les circumstàncies, una vegada més constatem i denunciem que els més vulnerables, els desposseïts de la terra, com deia sovint el bisbe Pere Casaldàliga, són els qui pateixen més les conseqüències del mal temps, com també d'una crisi sanitària i social com la d'aquesta pandèmia. Precisament el Papa Francesc els recorda, especialment en el missatge per a la Jornada Mundial del Malalt que s'ha fet públic avui mateix. I és que la malaltia de la indiferència és la gran problemàtica del món i de la nostra societat, una problemàtica que hem de combatre especialment en aquests moments. És dimarts, primer de l'any 2021 per aquest programa, i tindrem dins el nostre magazín, com cada setmana, una nova edició de l'espai interreligiós Temps de Diàleg. Parlarem dels cristians coptes i de les esglésies orientals que celebren des de dimecres passat al vespre el temps de Nadal, amb les diferències del calendari entre Orient i Occident. I ens referirem a la taula d'anàlisi a la pandèmia a nivell de política catalana, i és que s'està valorant si es mantenen les eleccions del 14 de febrer o s'ajornen. Ens posarem a comentar aquest tema avui amb l'advocat Lluís Batlló i amb el col·laborador de Cristianisme i Justícia, Lluís Sols. Això, amb la contraportada del Rafa i alguna cosa més, us acompanyarà fins que quedin uns 5 minuts per a 3 quarts de 7. Ens posem en marxa. Ara, abans del resum de notícies, el pensament del dia que obre avui un cicle centrat en la Setmana de la Bíblia. Aniran oferint-nos les seves reflexions als diferents bisbes de Catalunya. Comencem aquesta sèrie amb l'arcabisbe de Tarragona, Joan Planelles.
Els bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense ens conviden a participar en la 5a edició de la Setmana de la Bíblia. Aquest any, del 24 al 29 de gener, amb el lema «Sortim a sembrar la paraula».
Benvolguts i benvolgudes. Soc Joan Planelles, l'arcabisbe de Tarragona, i us animo a participar en la Setmana de la Paraula i en el Diumenge de la Paraula. Sabeu perfectament que el Papa l'any passat va instituir el Diumenge de la Paraula, que enguany és el 24 de gener. Enguany, el lema que té aquesta setmana i aquest diumenge és ser sembradors de la paraula. De fet, amb el nostre propi testimoni personal, amb la nostra vida, hem de ser testimonis de la paraula de Déu. Però per poder ser testimonis de la paraula de Déu, l'hem de llegir, l'hem de reflexionar i, en definitiva, hi hem de pregar i pregar-hi cada dia. Us animo, per tant, a tenir en les vostres llars, en les vostres famílies, la paraula de Déu ben a prop, damunt la tauleta de nit o allà en la taula del rebedor, per tal de poder-la llegir, per poder-la meditar, per poder-la contemplar personalment i també en família. D'aquesta manera anirem aprofundint el contingut de la paraula de Déu i el podrem proclamar, aquest contingut el podrem testimoniar a les persones que ens envolten. Tant de bo doni els seus fruits. Sembrem la paraula de Déu en els cors dels qui ens envolten.
5a Setmana de la Bíblia, del 24 al 29 de gener. Més informació a setmanadelabiblia.cat. El mirador de l'actualitat. Notícies per conèixer i per aprofundir.
Les 6 i 5, comencem el nostre resum de l'última hora informativa. La decisió final sobre si s'ajornen o no les eleccions catalanes, i en cas que fos així, sobre la nova data dels comicis, correspon al govern. I així ho ha recordat aquest migdia la consellera de Presidència, Meritxell Budó, en la roda de premsa posterior al Consell Executiu. Això no obstant, la portaveu ha assegurat que mantenen la voluntat d'escoltar els partits polítics i consensuar amb ells l'escenari electoral. La previsió és que s'adopti una decisió aquest divendres. Prèviament hi haurà dijous una reunió de la taula per analitzar les darreres dades sobre l'evolució epidemiològica i una nova reunió divendres on s'intentarà un acord, segons Budó. En cas que no es consensui la resposta, serà l'executiu qui ho decidirà en una reunió extraordinària del Consell Executiu el mateix divendres. Després, el vicepresident Pere Aragonès signaria el decret d'ajornament de les eleccions en cas que es decideixi així i inclouria la data de la nova convocatòria. Les primeres dosis de la vacuna contra el coronavirus de la farmacèutica Moderna ja han arribat a Espanya. Serà la segona que s'administrarà contra el Covid-19 a l'Estat. Segons ha informat la Moncloa, un camió que les transportava des de Bèlgica ha arribat a les 8 del matí al magatzem del Ministeri de Sanitat a Guadalajara. El ministre Salvador Illa ha explicat en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que n'han rebut 357 caixes, amb 35.700 dosis en total, que es distribuiran els propers dies de manera equitativa, afegit, entre les comunitats autònomes. Mentrestant, la situació epidemiològica pel coronavirus es complica a Catalunya passades les festes, segons avancen els dies. Després d'una petita treva, els indicadors tornen a pujar avui. El risc de rebrot se situa en 609 punts, 63 més que fa 24 hores, en què se situaven 546, segons les últimes dades de salut. L'RT, o índex de contagi, es troba en 1,21, en aquest cas igual que ahir. Per la seva banda, la incidència acumulada dels últims 14 dies és de 523,28 per cada 100.000 habitants. I pel que fa als nous contagis, aquest dimarts la xifra s'enfila i molt. En 24 hores s'han notificat 7.047 nous positius. D'altra banda, recordem que coincidint amb l'onada de fred, s'han localitzat en les últimes hores dos homes morts al carrer a Barcelona sense signes de violència. Un era un sense llar que havia rebutjat allotjament en les places ofertes per l'Ajuntament de Barcelona. L'han trobat a primera hora a la Barceloneta. El segon, al Parc de la Ciutadella. Ara s'ha d'esperar el resultat de les autòpsies per saber les causes exactes de la mort. Arrels Fundació, que acompanya i acull persones sense llar, ha assegurat que es tracta de dues persones que vivien al carrer i ha explicat que en coneixien una d'elles. Un apunt cultural, Hollywood comença el 2021 amb més retards. La pel·lícula Morbius s'ajorna a l'octubre. El film sobre el famós dolent de les històries de Spider-Man, que protagonitza Jared Leto, havia d'estrenar-se al març, però es torna a ajornar. L'onada de retards ja ve d'abans, quan s'havia de fer el juliol passat. Sony havia anunciat que endarreriria fins aquest any amb la intenció d'esquivar el coronavirus. Ara, previsió del temps amb el nostre meteoròleg Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda. El fred es manté molt intens arreu de Catalunya i continuarà així també de cara als propers dies. Aquesta propera nit i matinada, altra vegada sota zero a tot el país, fins i tot amb glaçades que arribaran a la mateixa costa i a molts punts de les comarques de l'interior, temperatures de 7 a 11 graus negatius, temperatures de fins a 15 graus sota zero en alguns punts de les comarques del Pirineu. Al llarg de les properes hores, cel serè, per això la nit serà molt freda arreu del país, però encara amb la presència de bancs de boira i d'alguns núvols a les comarques de Ponent, amb unes temperatures diurnes tant avui com també de cara demà, que no passaran dels 3, 4, 5 graus amb molt, molt estirada. Demà serà un dia assolellat a bona part del país, al matí amb alguns núvols alts, amb aquesta boira persistent a les comarques del Pla de Lleida, i amb temperatures diurnes que demà seran una mica més altes que les 10, i les més altes arribaran a valors de 9, 10, 11 graus amb molt estirar. Al Pla de Lleida, màximes que no passaran dels 5 graus. De cara a dijous, les temperatures seran una miqueta més baixes, amb sol, amb aquestes boires persistents, i de cara al cap de setmana tornen a baixar altra vegada les temperatures amb un ambient que continuarà sent de rigorós hivern.
Gràcies, Jordi. I s'ha fet públic avui el missatge del Papa per a la 29a Jornada Mundial del Malalt, que se celebrarà el proper 11 de febrer, coincidint amb la festa de la Mare de Déu de Lourdes. Francesc fa una crida general a donar al qui pateix el bàlsam de la proximitat. L'escrit recorda la importància de donar suport als afectats per la malaltia del Covid, respectant la seva dignitat com a fills de Déu i evitant caure en el mal de la hipocresia. El pontífex també dedica un pensament especial als qui viuen arreu del món els efectes de la pandèmia del coronavirus, particularment als més pobres i marginats. El lema de la commemoració és aquest any: de mestre només en teniu un, i tots vosaltres sou germans. una frase de l'Evangeli de Mateu que presenta la relació de confiança com el fonament de la cura del malalt, dins tot un fragment en què Jesús critica la hipocresia dels qui diuen però no fan. 4 minuts i mig i serà 6:45 de seguida el temps de diàleg.
Ràdio Estel.
Els millors poemes de Josep Carner, interpretats per les millors veus del país. Cada dia de dilluns a divendres a les 9 del vespre a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Vols ser una comanda a Laboratori Ismael? Doncs apunta el nostre número de telèfon 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'espai Salut Natural per Tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia de dilluns a diumenge la missa des de la Catedral de Barcelona. Podeu escoltar-la en directe a 6:45 del vespre, també els diumenges. Recorda, de dilluns a diumenge, escolta la missa de la Catedral de Barcelona en directe a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Temps de diàleg. Un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra.
Obrim el nostre primer espai interreligiós de l'any 2021. Els cristians coptes d'Egipte, així com gairebé totes les esglésies orientals, han celebrat el Nadal aquests dies, sobretot entre dimecres i dijous passats, coincidint amb l'Epifania dels cristians d'Occident, després d'una celebració del naixement de Jesús que catòlics, evangèlics i altres reformats viuen habitualment, com tots sabem, el 25 de desembre. A Egipte, els coptes van fer les celebracions entre el 6 i el 7 de gener sense presència física de fidels. Una de les misses va ser transmesa en directe per la televisió estatal com un servei especial dins les mesures de precaució davant la pandèmia del Covid-19. Aquesta Eucaristia, el principal ritu religiós del Nadal copte, es va celebrar a la nit al monestir de Sant Bishoy, a la zona de Wadi al-Natron, situada a la província de Beira, al nord-oest del Caire. La va presidir Teodor II, papa d'Alexandria i patriarca de l'episcopat de Sant Marc. En aquesta ocasió, el president egipci, Abdel Fattah al-Sisi, va felicitar per videoconferència Teodor II i tot el poble egipci. El mandatari va destacar l'interès de l'Estat per presentar al poble un model basat en la idea de sembrar els conceptes de diferència i diversitat en forma, idees, creences i tot com a mitjà per avançar i evolucionar. Igualment, el Sisi comentava que nombroses societats occidentals aspiren a seguir l'exemple de la llarga història i el gran patrimoni d'Egipte, caracteritzat per la convivència i els valors humans que van establir les religions per a la convivència pacífica i l'acceptació de l'altre. Els cristians coptes representen prop del 10% de la població a Egipte. Com un exemple de la celebració del Nadal, l'Epifania i la Teofania de les esglésies cristianes orientals, presentem com es viu la fe en Jesucrist a Egipte. I per fer-ho ens acompanya avui Albert Mikhail, sacerdot catòlic egipci, ordenat i exercint el seu ministeri actualment a la diòcesi de Terrassa. mossèn Albert Mijail, bona tarda i bon any.
Bona tarda, Ignasi.
Com estem?
Tot bé, gràcies a Déu.
Me n'alegro molt. Com viuen els coptes egipcis, catòlics i ortodoxos? Perquè recordem que hi ha les dues branques, oi? Els coptes catòlics, orientals, i els coptes ortodoxos. Com viuen el Nadal i com ha estat l'experiència aquest any?
Vale, en realitat, que com l'Església catòlica copta celebren el 24 i 25 igual que aquí, però no poden tenir vacaciones per part de l'Estat. Aquí celebren doble fiesta, celebran el día 6 y 17 con la iglesia copta ortodoxa, porque es mayoría que ellos, tienen las vacanzas el día 6 y 7 de gener.
Per tant, s'adapten al calendari oficial d'Egipte, per entendre'ns, i fan aquesta segona celebració més accessible, suposo, a la població, que no pas la del 24-25 de desembre, com aquí. Doncs està aclarit que els coptes catòlics, en aquest cas, sí que la celebren com les esglésies occidentals, el 24 i 25 de desembre. I quines situacions ha portat aquest any la pandèmia coincidint amb el 6 i el 7 de gener, pel que vostè ha pogut saber, que segur que està en contacte amb Egipte sovint?
Sí, ara, con la situació un poc molt difícil, se celebra a través de la pantalla, com ha passat aquí.
Sí.
És veritat, hi ha algunes persones que han celebrat en les parròquies, són les famílies o els acòlitos o diàconos que tenen familiares, han pogut accedir a l'església i han celebrat també con el poble, con poques persones. Con la mesura que ha posat l'Estat.
Sí, el fet que s'hagi pogut veure, per exemple, per la televisió estatal d'Egipte, doncs és un bon gest, no?, de sensibilitat cap a la llibertat religiosa. No sé si va en aquesta línia Egipte en la bona direcció.
Sí, és veritat. El president actual és molt moderat i ha ganat a los coptos con su generositat i la veritat la situació està més calmada, no és com anys atrás. Y es verdad, nosotros también celebramos el nacimiento del niño Jesús con la Epifanía, porque la Epifanía es una manifestación, se celebran dos fiestas juntos, la manifestación de la encarnación de Dios en su Hijo, se celebra el nacimiento y la Epifanía en una fiesta. Y luego el 19 se celebra el bautismo del Señor.
Sí, que aquí se celebra el diumenge després de Reis o de l'Epifania, i en aquest cas, per als orientals coptes, té una data fixa, el 19 de gener. A tot això hem d'afegir que, per exemple, una petita església que perviu, l'església armènia, celebra el Nadal el 14 de gener, encara més tard, no? Hi ha una mica de diferència de dates entre algunes religions cristianes.
Sí, hi ha algunes persones que se senten mal per això, però lo más importante, el misteri de la encarnació que Emmanuel està entre nosaltres, el regalo muy importante, que no es la fecha en sí.
Efectivament. Avui ens acompanya Albert Mijail, sacerdot egipci, catòlic, però procedent de la branca copta egípcia i molt en connexió també amb els coptes ortodoxos. Quin significat té, mossèn Albert Mijail, que les esglésies orientals celebrin el Nadal més tard que les occidentals? Això ve d'una tradició d'unificar, no?, l'Epifania o manifestació i el mateix Nadal en una única festa. Però per què perviu així, més enllà de controvèrsies que no venen al cas?
Vale, és el calendari oriental, però també, jo, aunque soy católico, però jo veo es más bien el día 6 está un poco más adecuado, porque hemos celebrado la Navidad del 2021.
Clar.
Vale? Pero si te vas a ver al calendario que hemos celebrado el 24, el 25, 2020. Pero mira, estamos retrasados un año. Tendría que ser nacimiento del 21, no es el 20. Yo creo que razonable es el después del año nuevo. Porque hay tradición, según los judíos, se celebraban al séptimo día del nacimiento del niño como si fuera una fiesta. No es de cumpleaños, sino una fiesta que ya la madre ya podía caminar después del parto, todo está bien, y luego celebran dicen el séptimo día, según los judíos. Y esto han heredado en la cultura también faraónica, en la cultura egipcia, se celebran el séptimo día la alegría que la mamá ha tenido un hijo.
A més, coincideix a nivell social amb l'inici d'un any, és a dir, és tot inici de la vida, inici del ministeri o del Déu amb nosaltres, inici d'un any també, no? El 6-7 de gener potser té aquest sentit, coincideix amb el començament de l'any.
Sí, correcte.
Bé, i
jo penso que tiene un poco un sentido razonable, pero vale, y no pasa nada, si se celebra una semana antes o una semana después.
Efectivament.
Pero según la liturgia copta, se celebra, despedimos el año viejo, y luego hay una semana ya, ha nacido el niño Jesús, el día 1, y se celebra el séptimo día con la madre y con toda la familia, una fiesta, y en esta fiesta se reparten regalos, la familia recibe regalos de la gente, como si fueran los Reyes Magos también dan el regalo al niño Jesús, y hay familias que tienen costumbre regalar al niño alguna cosa de oro, un vestido para el bebé, un carro, o algunas cosas así.
Per tant, la tradició dels regals no només va vinculada, com aquí a Catalunya, a Espanya, als Reis Mags, sinó també al mateix naixement de Crist. Bé, dues qüestions molt ràpides per acabar, mossèn Albert Mijail. Ja ha comentat vostè que el nou president egipci, el Sisi, és moderat, però a banda d'això, com està la situació ara de convivència entre les creences i la llibertat religiosa a Egipte, després d'uns anys passats més durs, més difícils?
Sí, en realidad estos últimos 7-8 años hay un progreso extraordinario en todo, en la sanidad, en la educación, y además has visto, el Papa Francisco ha ido a Egipto,
sí.
Y el presidente también le ha acogido y le ha podido también mover libremente en el país. No hay tantas dificultades como antes. Uh-huh. Pero la verdad, está ayudando también la Iglesia Copta muchísimo. Ha dado permiso de restaurar muchas iglesias, ha construido también varias iglesias, y yo soy optimista con este presidente.
Bé, doncs tant de bo aquest optimisme vagi consolidant-se amb la realitat dels fets a Egipte. I finalment, mossèn Albert Mijail, canviant una mica de qüestió, però molt breument, vostè com a sacerdot de la diòcesi de Terrassa, rector d'una de les parròquies de la ciutat, ha realitzat molta atenció espiritual aquests mesos a malalts de Covid des de l'inici de l'actual pandèmia. Com valora aquesta experiència?
No, la verdad, yo de todos, gracias a Dios que el obispo me ha puesto en el hospital, porque a mí me gusta ayudar mucho a la gente enferma.
Sí.
Y la verdad, también en el hospital están haciendo un trabajo extraordinario. Hay mucho respeto también con las enfermeras, los médicos. Respetan también la parte espiritual. Si hay alguna extrema unción, también nos llaman. La verdad, hay un trabajo mutuo. Yo estoy contento con el trabajo que estamos haciendo pastoralmente.
Doncs felicitats, i que vostè i molts altres sacerdots i agents de pastorals continuïn amb aquesta gran feina, a més sotmesa a un risc, però que val la pena, amb totes les precaucions, evidentment. Una abraçada, bon any 2021, mossèn Albert Mijail, i salutacions aquí a tots els cristians orientals que viuen a Catalunya, que són molts, ja no només coptes, sinó d'altres branques i d'altres esglésies patriarcals d'arreu d'Europa Oriental, en aquest cas. Una abraçada.
Una abraçada, moltes gràcies.
Ara mateix 6 minuts i mig i seran 6:45, de seguida la taula d'anàlisi.
El mirador de l'actualitat, allò que passa i per què passa.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 9:45 del vespre, Ràdio Estel et teletransporta més enllà dels estels. Un univers de cançons que de ben segur recordaràs. Temes emblemàtics de teatre i cinema musical, bandes sonores, sèries de televisió i molt més. Una acurada selecció dels temes que han acompanyat les històries que hem vist i gaudit. De dilluns a divendres a 9:45 del vespre, més enllà dels estels, a Ràdio Estel. Digue'ns la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel, 663-99-30-62. 663-99-30-62. Els dissabtes de 3 a 6 de la tarda, Ràdio Estel es converteix en jazz pur i dur, una fórmula exclusivament jazzística perquè omplis la teva ment de l'estil que et posa la pell de gallina. El teu moment, el teu ritme, les teves 3 hores de jazz, els dissabtes a les 3 de la tarda, a Ràdio Estel, Fórmula Jazz.
Raül, hauríem de trobar un nom així, amb força, pel programa. No sé, jo havia pensat una cosa així intel·lectualment potent com Paidologos.
Jordi, i algo más sencillo, Crédito de síntesis.
Estic pensant, què és el que més m'agrada a mi de l'escola?
L'hora del pati.
L'hora del pati, tots els dimecres a les 8 del vespre.
Quan declina el dia, la pregària de vespres ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i confiar-li els desitjos que duem al cor. Cada dia, de dilluns a diumenge, a 6:45 de la tarda, escolta les vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Taula d'anàlisi.
Quatre minuts ja els que ens separen de 6:45. La situació de la pandèmia és crítica i dura, fins al punt que les eleccions del Parlament de Catalunya, convocades ja formalment per el 14 de febrer, estan en aquests moments en perill. Volem analitzar el difícil moment en la seva dimensió política i també social, mentre la tercera onada segueix el seu camí amb dades preocupants, com són els més de 7.000 nous contagis de Covid en les últimes 24 hores, que se sumen al que és la velocitat de contagi en 1,21 i també el risc de rebrot, que puja als 609 punts. Un cop descartat l'efecte de les primeres vacunes sobre els contagis a curt termini, les mirades es fixen en un cada dia més probable enduriment de les restriccions. L'efecte de Cap d'Any i Reis, a més, es comença a notar fins al punt que la previsió de 2 o 3 mesos molt durs, expressada ja divendres passat per Clara Prats, investigadora en sistemes complexos de la Universitat Politècnica de Catalunya, comença, malauradament, a fer-se realitat. L'entorn europeu, a més, és un clar exemple per entendre els creixements sobtats que poden experimentar les tendències. El Covid-19, en qualsevol cas, preocupa enmig d'un món que, a més, no pot silenciar o tapar altres problemes econòmics, polítics i socials igualment greus. Avui la nostra taula d'anàlisi està formada per l'advocat penalista Lluís Batlló. El saludem ja. Senyor Batlló, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Hem començat bé l'any?
Sí, sí, sí. Gràcies a Déu, molt bé.
Important que ens digui això, ho celebrem. Gràcies. I també tenim Lluís Sols, professor i col·laborador del Centre d'Estudis de Cristianisme i Justícia. Senyor Sols, també bona tarda i bon any.
Bona tarda i bon any, també.
Moltes gràcies. Bé, abans de tot, vostès creuen que s'ajornaran les eleccions? El govern ha dit que la decisió final correspon al mateix executiu. Divendres és el dia límit. Què en pensen, tenint en compte la situació actual? Si vol començar el senyor Batlló, per exemple.
Bé, jo espero que les eleccions es puguin celebrar. De fet, si no fos que hi hagués un confinament domiciliari com el que vam tenir que patir durant el mes d'abril i març, el normal seria poder celebrar les eleccions. A més, més enllà de la Covid, que lògicament és el problema més important que ara tenim sobre la taula, també és molt important canviar de govern, donat doncs, que està demostrant que aquest bipartit no acaba de funcionar. I en aquests temes, en aquesta situació pandèmica, doncs encara és pitjor un govern com el que puguem tenir, no? I per tant, espero que es pugui celebrar. Bueno, perquè és així, és el que toca.
Per cert, que aquí la qüestió és, per exemple, si una persona que ens escolta té previst anar a votar presencialment, però resulta que el dia 10 de febrer, per exemple, ha d'estar confinat per un contacte amb un positiu, pot votar des de casa? Aquesta és la gran pregunta, per exemple, no?
Clar, de fet es podrà, s'estan posant tots els mitjans disponibles per poder votar per correu. Llavors, davant del perill de que una persona estigui confinada i, per tant, no pugui anar a votar, el més que probable, hi ha molta gent que, bueno, això es veu pel carrer, gent que ho comenta, que ho farà per correu. Llavors, el que vulgui votar segur el dia 14, si no vol, diguéssim, tenir aquest perill de no poder votar, no tindrà més remei que fer-ho per correu, però que és molt fàcil i molt senzill.
Senyor Lluís Sol, sobre les eleccions, què en pensa vostè, sobre ajornament o no?
Penso que no s'hauria de votar, perquè, a veure, fins i tot en la suposició que planteava el Lluís Batlló de la possibilitat de que una nova administració ho fes millor, és que no dona temps. Diríem que el moment problemàtic és aquest trimestre. i sobretot fins a mitjans de febrer. Fins que hi hagi una nova administració, o sigui, els resultats siguin oficials, hi hagi un nou govern, ja ha passat la part pitjor de la crisi. Llavors és millor en aquest sentit donar una certa estabilitat. Primera qüestió. Segon, el gran perill que hi ha amb un de contagis, pensem en la gent de les taules electorals, que es trobaran amb una quantitat de gent ahir passant sense, bueno, per obligació, perquè, bueno, si una persona ho fa perquè és la teva feina, doncs és un risc que assumeix, però una persona obligada legalment per anar a una taula electoral amb una situació de risc tan, tan forta, i bé, estarem en un moment en què les UCIs ja estan dient que estaran col·lapsades i que molta gent no podrà diguem, ser atesa de la seva enfermetat, sigui el Covid o sigui una altra, i bé, agreujar això amb el perill de contagi d'una situació com aquesta, penso que no és raonable. I a més, que donaria un resultat no del tot significatiu, perquè molta gent per prudència no aniria a votar. Per por a contagi, ser tan punta, tan greu. Tot això fa que no sigui raonable. I penso que s'hauria de posar per davant l'interès general, de tal qual partit. Jo no sé quin partit beneficia realment o no, però està clar que no, això no hauria d'imputar ningú.
Mm-hmm. Efectivament. En tot cas, en el cas que s'ajornés...
Que volen vacunar a totes les persones que tinguin que anar obligatòriament a una taula electoral, precisament per pal·liar una mica això que Lluís comenta.
Sí, també és una mesura raonable, aquesta.
Això seria un punt important, però penso que no hi ha prou per el problema general de contagi d'anar a un lloc on la gent fa cua i doncs pots contagiar una mica. No?
Sí, tenim un govern a Catalunya certament interí, i bé, no és oficialment encara en funcions, però està com en funcions, no? I per tant, si s'ajorna encara més la data de les noves eleccions, bé, pot passar que aquesta interinitat es mantingui, però en canvi el senyor Sols diu que pot tenir més estabilitat que no pas el que és el procés de transmissió de poders d'un govern a un altre. No necessàriament amb canvi de color polític, però sí amb canvi de govern, això és evident. Bé, en tot cas, és interessant aquesta manera dual de veure el problema, perquè certament és un problema. No sabem si es pot votar amb prou garanties, i tenim les experiències relativament recents del País Basc i Euskadi, on sabem que molta gent, per confinaments sobtats, es va quedar sense votar, o un grup de gent, vaja, significatiu, sobretot en el cas d'Euskadi, si no recordo malament.
I també recordo unes eleccions que em sembla que va ser a França, a meitat del confinament, on va haver contagi, i se'ns va percebre en les estadístiques que havien estat un focus de contagi. Penso que és massa perillós.
Sí, bé, doncs tenim les... Tots desitjaríem que es pogués votar, perquè si fos signe que anem a millor, però les dades són preocupants. Aquests 7.000 nous contagis de les últimes 24 hores, que no necessàriament ha de ser una tendència gradual a l'alça, pot ser que els propers dies pugi i baixi, però en tot cas la preocupació és gran. I creuen vostès que hi ha un efecte de Nadal i Reis important que es notarà encara més?
A veure, jo penso que al Nadal i Reis la gent va seguir d'una manera absolutament majoritària les recomanacions del govern. I ho dic per totes les persones que jo he pogut parlar amb ells, que són moltíssimes, per la meva
professió,
potser.
Sí.
La veritat és que tothom va guardar els grups bombolla, no va sortir, bueno, entre altres coses perquè estava prohibit a la nit. Jo penso, a veure, una mica matisant el que comentava el Lluís Sols, també és veritat que, a veure, l'administració funciona una mica inclús a pesar del propi govern, és a dir, que la Conselleria de Sanitat pot seguir fent les seves recomanacions, i jo crec que és important que les faci, independentment d'aquest possible canvi de govern, que sí que crec necessari, sigui el que sigui, surti el que surti, però crec que sí que és necessari per un canvi i poder portar aquesta qüestió política que va més enllà de la pandèmia doncs d'una manera més pacífica i amb menys entrebancs com els que estem veient que pateix el govern, no? I també penso, Lluís Ignasi, que potser hi ha dues postures molt, molt, diguéssim, antagòniques, no? Que hem de viure a pesar de la pandèmia, perquè no tot és el Covid-19, no tot és les UCIs, sempre es parla de l'atenció de les UCIs, però jo també voldria fer un crit a favor de totes les persones que també poden patir altres problemes de salut com a conseqüència de com li funciona de malament els negocis. Vull dir, parlem sempre de les UCIs com si fos l'únic criteri i hi ha un sector important de la població que està patint a les conseqüències de la Covid més enllà de la pròpia malaltia.
Sí, sens dubte que el problema té unes dimensions molt grans. Sí, Lluís Sol, si vol afegir sobre aquesta qüestió.
Jo torno a discrepar lleument.
Sí.
Penso que l'efecte de Nadal s'ha notat i s'ha notat a tot lloc. Estic d'acord amb el que diu Lluís Balló, de que realment majoritàriament la gent ha fet un esforç molt gran, ha respectat això. El problema és que en un tema com aquest, la qüestió, si no, és ja una petita part que no compleix...
Efectivament, una minoria pot fer molt de mal, vaja.
Ah, llavors, clar, els contagis continuen circulant o s'incrementen. I clar, només cal anar pels... pel carrer i veure els bars que quan han obert, no? Doncs que la gent està en el bar sense mascareta i que veus que no són del mateix bombolla, perquè són gent potser de la mateixa edat. O sigui, hi ha una proporció de la gent que no està complint les normes i que no s'ha complert en aquest Nadal. I, evidentment, això aquí i en tot lloc ha disparat les xifres. I el problema és això, la tercera onada.
Sí.
Estem enmig de la tercera onada, pitjor que la segona, i...
Potser amb més coneixement del virus, amb més recursos mèdics i epidemiològics, però amb una pujada molt brutal, no?, podem dir.
Amb el risc de que el col·lapse hospitalari dificulta la tasca que habitualment fan els hospitals, és a dir, bueno, d'ajornament de...
d'operacions no urgents.
Operacions urgents, realment aquest panorama és greu. I penso que s'ha de ser molt estricte amb això. I un ajornament polític, a veure, al final no té cap importància. Arribar fins al 14 d'abril, doncs arribem fins al 14 d'abril. És que no passa res.
Sí, podríem dir, si em permeten l'expressió, que ja no ve d'aquí, no? Aquest govern porta molts mesos allargant-se.
La veritat és que sí. A més, i tenim que pensar en els pactes postelectorals, que jo crec que serà el més interessant d'aquestes possibles eleccions, la veritat és que un pensa, quan intenta fer aritmètica parlamentària, a veure qui podria sortir, perquè un bipartido Esquerra Republicana amb el PSC ho veig molt complicat. No sé qui seria president i tampoc, per altra banda, crec que li pogués anar bé a Esquerra, perquè... Després d'aquests 3 anys, si Esquerra pacta amb el PSC, doncs no sé si seria com una espècie com de frau, sí, no?, de cara als seus electors, però un bipartit com el d'ara pues, seria incongruent amb com ho han portat. Per
sí,
tant,
sí,
la veritat és que quasi, com diu Lluís Sols, mira, ja no ve d'aquí, atrasem-ho.
Exacte. Veurem què passa. Efectivament, divendres a tot estirar se sabrà segur si s'ajornen o no aquestes eleccions. Per cert, recordem des d'aquest programa que dijous passat entrevistàvem en directe el ministre i futur candidat socialista Salvador Illa i descartava en aquests micròfons qualsevol pacte estable amb Esquerra Republicana. Però bé, la política té aquestes coses de vegades quan hi ha necessitats de pactes, no?
Un dia abans de ser escollit també descartava que ell pogués ser
sí,
el candidat, per tant...
Sí, senyor. Sí, sí, aquí tenim de vegades canvis d'un dia per l'altre, com els de la pandèmia, que canvien les coses en hores, moltes vegades.
Ja diuen que la política és l'art de l'impossible, doncs...
I tant.
Que aquí, sí.
Ens queda un minut i hem d'anar acabant avui amb l'advocat Lluís Sols i amb el professor i col·laborador de Cristianisme i Justícia, amb l'advocat Lluís Batlló, perdó, i amb el col·laborador de Cristianisme i Justícia, Lluís Sols. Només dir que potser hem trobat una certa serenor política després de les picabaralles de mesos anteriors, tant a nivell català com espanyol. I és que tots hem d'anar una mica a la una, no?, amb aquesta lluita. Si volen comentar breument, en segons, per acabar.
Sí.
Sí, però jo abans m'agradaria dir una cosa que...
Molt ràpidament, sí.
Les coalicions que són molt complicades, l'indult pot fer miracles. O sigui, que si arriba el moment, si hi ha un permís, potser Esquerra i PSC
Podrien entendre's una mica si hi ha indults, eh? Ho ha dit molt clar, senyor Sols. Sí. Senyor Batlló, també ho veu així?
Jo penso no solament el mateix que el senyor Lluís Sols, sinó que segur que ja ho tenen mig pactat en algun despatx de vés a saber on.
Saps? Bé, doncs...